Donem inici al segon dia de les jornades d'imatge i recerca amb la ponència del senyor Pau Mainès, que ens reflexionarà sobre la història de la conservació de fotografies. Pau Mainès és conservador de béns culturals especialitzat en conservació i restauració de fotografies i imatges impreses. Estudià fotografia a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya i Història de l'Art a la Universitat Autònoma de Barcelona. El 1995 es traslladà a París, on continuà els estudis amb un diploma de museologia a l'Escola del Louvre, el 1996, i un diploma de restaurador del patrimoni especialitzat en fotografies a l'Institut Nacional del Patrimoni entre 1996 i 2000. Ha fet estades de recerca al Metropolitan Museum of Art i a la George's Manhouse i des del 2002 compagina la pràctica professional en l'àmbit privat a Barcelona, a Corevarna, amb l'ensenyament en centres especialitzats, la recerca històrica i la publicació d'articles de divulgació en fotografia i en conservació de béns culturals. Com vulguis.
Molt bé. Hola, bon dia a tothom. Moltes gràcies per ser aquí en aquesta hora tan d'hora. Espero que la meva conferència us interessi i us distregui. Volia en primer lloc agrair al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge la seva invitació i a tots els tècnics del centre, el Joan Boades, el David Iglesias, el Lluís Esteve i a la Núria i al Pau, tota la feina que fan per organitzar aquests excel·lents congressos internacionals que tenen lloc aquí a Catalunya cada dos anys. I de fet, per la llarga història d'aquests congressos i per la qualitat i per fet d'haver-se convertit en una referència, penso que tenen el dret d'entrar a la història de la conservació de fotografies a casa nostra. El mateix títol que altres persones d'Espanya que també han treballat per la preservació del patrimoni. Volia també, per començar, ampliar una mica aquesta presentació generosa que ha fet el Pau i explicar-vos una mica d'on vinc, com m'he format, perquè penso que també té un cert interès de cara a l'estudi de la història de la conservació de fotografies a Catalunya i a Espanya. Jo, de fet, durant la meva conferència parlaré de l'estranger, parlaré d'Estats Units i de França principalment, perquè si bé és cert que la disciplina ha nascut allí i d'allí s'ha una mica exportat arreu del món. El meu cas permet explicar una mica el que ha passat a Catalunya. Jo vaig estudiar fotografia a l'Institut d'Estudis Fotogràfics quan tenia 18 anys, vaig començar, i del que recordo més d'aquesta època precisament són les classes del Miquel Nauguet. El Joan Boades en va parlar i jo en volia parlar. El Miquel Nauguet donava classes de química fotogràfica i de processos antics i, de fet, la primera porta que em va ensenyar el camí cap a la conservació de fotografies va ser el Miquel Nauguet i volia fer un sentit homenatge a la seva memòria, perquè, de fet, la primera vegada que vaig saber el que era un paper salat, el que era un paper a l'albúmina, el que era una cianotípia, una goma bicromatada, va ser el Miquel Nauguet el qui m'ho va ensenyar i el recordo amb molta simpatia. Després vaig estudiar Història de l'Art a la Universitat Autònoma i d'allí, entre altres coses, recordo una classe de la professora Neus Moyano que feia una classe de museologia, i en aquesta classe de museologia adreçava els temes de la història dels museus i de la història de la conservació. I va ser una mica la suma de l'experiència de treballar amb el Miquel Nauguet sobre processos antics i amb la Neus Moyano en temes de conservació en els museus. Si sumem això, processos antics i conservació, se'm va obrir la llumeta de la conservació de fotografies. Després, la Neus Moyano ens va demanar un estudi sobre les condicions de conservació d'una col·lecció a Barcelona i jo vaig escollir fer un estudi de les condicions de conservació de 5 arxius fotogràfics de Barcelona. I això era l'any 1993. I la meva sorpresa va ser que anant a l'Arxiu Nacional de Catalunya, l'Arxiu del Centre Excursionista, l'Arxiu Municipal, ara no em surten els altres dos, però eren centres de Barcelona, no hi havia cap persona especialista en temes de conservació de fotografies. De fet, hi havia un desconeixement total del que era la conservació de fotografies. I això parlo de l'any 1993. Ara, evidentment, les coses han canviat una mica, hem progressat una mica, però com veureu, estic parlant de l'inici ja del segle XXI, quan als Estats Units i a França feia 30-40 anys que les coses havien començat. I és d'aquests anys 1970, 1960, 1970, que m'agradaria parlar-vos avui. De fet, jo he escrit un article, el Joan Boades em va demanar un article i una presentació sobre la història de la conservació, i el que vaig fer va ser intentar posar ordre als meus coneixements i a les meves experiències, i em va sortir un article que conté aquests temes que veieu aquí projectats a la pantalla. De fet, és un article bastant sintètic, que no té il·lustracions i que té al final una bibliografia bastant llarga perquè aquells que us interessa el tema pugueu tenir referències per ampliar una mica els vostres coneixements. Jo de fet parlo o entenc la història de la conservació com la successió d'aquests temes o la suma d'aquests temes, la recerca de la permanència que tots els fotògrafs i inventors de processos fotogràfics han intentat augmentar, l'existència d'uns primers proves de tractaments químics de restauració per recuperar les imatges deteriorades, l'inici de les primeres col·leccions en els museus de belles arts és un factor també determinant, els estudis històrics de la gent que ha escrit històries de la fotografia també són essencials per estudiar la història de la seva conservació. Després hi ha un punt clau essencial, que és la recerca científica industrial a les grans multinacionals de fotografia, Kodak, Fuji i Agfa, però principalment Kodak va fer contribucions essencials al coneixement dels materials fotogràfics. Evidentment, el coneixement de les fotografies antigues i tots aquells fotògrafs que en els anys 1970 i 80 i fins a l'actualitat han redescobert els processos antics que s'havien oblidat, ha sigut també essencial perquè els conservadors coneixem com estan fetes les fotografies i quines són les seves característiques. I després hi ha un moment d'eclosió de la disciplina, i amb això bàsicament estem tots d'acord que els primers conservadors especialistes en fotografia apareixen a la George Eastman House, aquest museu de fotografia i cinema que hi ha a Rochester, a la mateixa ciutat on hi havia la fàbrica de materials fotogràfics de Kodak. I després la disciplina es va una mica dispersar es va desenvolupar al Canadà i a Europa i més endavant, a finals del segle XX, cap a altres països de Sud-amèrica i de l'Àsia. En el meu article també adreço al final una mica la situació a Catalunya, que és bastant catastròfica, perquè hi ha poca activitat en conservació de fotografies. I per últim hi ha la bibliografia. Evidentment, la conservació de fotografies seria la història de totes les fotografies, de totes les col·leccions i de tota la gent que ha contribuït a conservar-les, a preservar-les, i és un tema exhaustiu i complex que és difícil de resumir. Jo ara el que faré serà ensenyar-vos algunes de les fotografies que he anat recollint al llarg de la meva trajectòria i dels meus viatges i comentar-ne algunes que em semblen interessants perquè són imatges que són difícils de veure, moltes d'elles no estan publicades i penso que el que m'interessava era compartir-les, no? Seguint aquest discurs que us acabo de sintetitzar comentant l'esquema de la meva xerrada. Passa que no parlaré de tot perquè no tinc temps, però penso que dels primers 7 punts sí que en diré algunes coses. La idea bàsica que vull transmetre és que hi ha un abans i un després que se situa més o menys entorn dels anys 1970 als Estats Units. Fins a aquella època, bàsicament, la fotografia no és considerada com un bé cultural i, per tant, no està integrada en el sistema de preservació del patrimoni que ja funcionava per altres especialitats o per altres materials, com poden ser la pintura, l'escultura o el dibuix. En això, si se li afegeix el tema que tots coneixem, que els materials fotogràfics són fràgils, els deterioren i que no són permanents o perennes, tenim el que ens passa, que és que les fotografies s'han anat perdent i s'han anat deteriorant. Aleshores, què feien? De fet, la fotografia abans era conservada pels mateixos fotògrafs o pels seus hereus, i pels aficionats a la fotografia i el desenvolupament tecnològic i científic, però no era col·leccionada com ho fem avui en dia, quan ja li hem atribuït un valor cultural, un valor documental, un valor històric, un valor estètic. Quan hi havia fotografies deteriorades, els que les restauraven eren els mateixos fotògrafs o els col·leccionistes, sense coneixements del que implicaven les seves intervencions. Era una pràctica empírica sense fonaments científics. En el tipus de pràctica no respectava la integritat de l'objecte. I ara us ensenyaré algunes imatges d'aquest tipus de pràctica de restauració abans de 1970. El que es feia era reparar amb materials inadequats, reproduir fotogràficament i retocar els deterioraments, o fer tractaments químics de laboratori fotogràfic, que era el que sabien fer els fotògrafs. Aleshores, aquesta imatge intenta explicar o demostrar l'abandó que han patit les col·leccions de fotografies o l'obra dels fotògrafs. Una vegada la funció original de les fotografies havia estat acomplida i obsoleta, i aleshores les fotografies normalment s'han anat emmagatzemant en caixes en els soterranis i en les golfes i arraconades en el fons dels arxius i dels magatzems. Aquí teniu dos exemples, un de París, el de l'esquerra, que és la Biblioteca d'Art i d'Arqueologia ni més ni menys que de la Universitat de París Sorbona. Això és una fotografia de l'any 1990 i això són obres de la missió héliographique dels primers francesos que van viatjar a Orient Mitjà. I fixeu-vos que fins i tot a París, als anys 90, hi havia conjunts d'aquests preciosos dels pioners de la fotografia en aquest estat d'abandó. A la dreta, una fotografia tremenda que mostra l'estat d'abandó i de negligència en la conservació de l'arxiu fotogràfic de l'Observatori de l'Ebre a Tortosa. Això són fotografies del sol de tot el segle XX. Tres fotografies al dia de l'activitat solar. I aquí hi ha hagut inundacions, hi ha hagut esfondraments de les prestatgeries, s'han perdut les primeres dues dècades de fotografies d'aquesta activitat solar del 1910 i 1920 per aquest estat d'abandó i de manca de cura de les fotografies. Això és una cosa que ha passat generalitzadament a tot el món. Com sabeu, els materials de condicionament, de protecció, de muntatge, de presentació que s'han utilitzat tradicionalment pels fotògrafs han estat sempre, o la majoria, el 98%, de mala qualitat. Hi havia una manca de consciència de l'interès, manca de consciència i manca de coneixement de l'interès d'utilitzar materials neutres o materials permanents, com els anomenem avui en dia. I els mateixos, això es veu? Sí. I els mateixos materials que s'han utilitzat tradicionalment han provocat o induït la deterioració de les imatges fotogràfiques. La mala qualitat dels cartrons de muntatge que es tornen àcids i que emanen gasos contaminants que indueixen l'afebliment de la imatge fotogràfica i l'engrugiment, en aquest cas, de l'emulsió d'albúmina. Els sobres de paper glacín o de paper cristall que també provoquen, com veieu, la desaparició de la imatge en aquesta placa de vidre. Les caixes de conservació utilitzades pels fotògrafs, que no són caixes de conservació, sinó són les caixes comercials dels fabricants de plaques sensibles, que els fotògrafs utilitzaven per guardar a llarg termini les fotografies, i aquestes caixes que no estaven concebudes per guardar les fotografies a llarg termini han acabat provocant l'aparició d'aquesta metal·lització de la imatge fotogràfica que anomenem col·loquialment mirall de plata, que afecta que provoca un vel que elimina informació de la imatge fotogràfica. Inclús fins a època ben recent, i se segueixen utilitzant fundes de clorur de polivinil que també són perilloses per la conservació a llarg termini de la imatge fotogràfica. Perdó. Vegem alguns exemples d'aquestes tècniques primitives de restauració. Aquesta curiosa imatge de l'esquerra, que presenta un retrat d'una persona disfressada de carnaval, és una fotografia sobre paper a l'albúmina que en el seu dia es va trencar en dos i la persona que la tenia doncs, la va reparar amb els mitjans que tenia a casa, segurament la va cosir perquè el fet de tenir-la separada semblava que no, que la fotografia ja no complia la seva funció i aleshores la va consolidar, diguem-ne, amb aquesta gràcia, de fet, per recuperar la unitat de l'objecte, evidentment sense tenir cura, sense respectar la imatge original. I una altra cosa típica i tòpica que es troba a totes les col·leccions antigues és la reparació afegint cintes adhesives, també amb adhesius de mala qualitat. En aquest cas, ha estat tan maldestra la persona que ho ha fet que ha posat la cinta adhesiva pel costat de l'emulsió, de fet, creant una distorsió en la imatge i una taca irreversible també en aquesta imatge fotogràfica. Això són exemples que ja no serien de restauració, sinó de reparació sense respecte de la fotografia original. Una altra pràctica molt comuna i que es troba reflectida o documentada en molts manuals de fotografia, de tècnica fotogràfica, en un capítol que sempre hi ha al final sobre restauració de fotografies, és la reproducció fotogràfica, la reproducció, la presa d'una fotografia per eliminar les taques o els signes d'envelliment d'un original fotogràfic. Els fotògrafs sabien reproduir imatges engruguides o tacades, i en aquesta reproducció utilitzant filtres de selecció dels colors doncs podien fer desaparèixer les taques que hi havia en l'original. Aleshores, en aquest cas la restauració consistia en la reproducció, diguem-ne que l'original es descartava i la fotografia era la reproducció que havia fet el fotògraf. Aquí a l'esquerra veiem tres exemples bastant curiosos. Això són tres reproduccions diferents que he trobat al llarg de les meves excursions als Encants. Són reproduccions de daguerreotips. O sigui, això són... Intueixo jo que són o duplicats de fotografies per repartir entre la família o reproduccions de daguerreotips que estaven deteriorats. Aleshores, el propietari de la fotografia anava cal fotògraf i li deia: restaura'm aquesta fotografia, elimina'm aquestes taques, elimina'm aquestes marques del pas del temps, i el fotògraf li feia la reproducció. Perdoneu. No sé si es veuen bé les imatges. a mi m'agrada molt la projecció d'imatges i m'agradava molt la projecció de diapositives. Des d'aquí jo ho veig bastant malament, bastant lleig. No sé si des d'allà. Si podem baixar una mica més les llums, potser pujarà una mica la qualitat de la projecció. Però a la dreta veiem un personatge del que parlaré després, que és Eugene Ostrov. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Fent una restauració fotogràfica d'aquestes, reproduint una fotografia una mica esvaïda i que té un esvaïment de la imatge en el perímetre, en aquest cas és un esvaïment de color groc, aleshores posant un filtre blau en la reproducció, aquest efecte de pèrdua de densitat en els marges es pot atenuar i eliminar. Una altra estratègia de restauració i que apareix publicat en molts manuals també, aquí tenim un cas molt típic, una fotografia deteriorada, el que es feia era reproduir-la, fer una còpia nova i retocar la còpia nova. Això es feia per etapes, és una cosa de fet molt publicada durant 150 anys i encara es practicava en els anys 80. Com veieu, això està tret d'un exemple d'un llibre publicat als anys 1980. De fet, es feia una reproducció amb una placa gran, es feia un primer retoc en la placa negativa, es feia un positiu i es seguia retocant aquest positiu. I es podien fer diverses generacions de retoc. I aquí teniu un altre exemple. En aquest cas és curiós perquè vaig trobar la fotografia original deteriorada i la seva restauració. Evidentment, aquest tipus d'intervencions alteren essencialment la fotografia original i sovint els mateixos articles que parlen d'aquest tipus de tècniques al final diuen i així l'original el pots tirar a la paperera, te'n pots desfer i ja tens la imatge restaurada amb la còpia nova. Una altra estratègia de restauració d'imatges són els tractaments químics de restauració química, que són tècniques de laboratori fotogràfic que els fotògrafs coneixen, que bàsicament són dos, que es coneixen amb el nom d'intensificació i de blanqueig i re-revelat. S'han practicat tradicionalment els dos i aquí us ensenyo exemples cèlebres d'un cas cèlebre d'aquest tipus de tractaments químics. Això són fotografies de William Henry Fox Talbot que van ser trobades per la neta de Fox Talbot, Matilda Talbot, que vivia a Lacock Abbey. Durant la Segona Guerra Mundial, un fotògraf anglès que es deia Harold White va entrar en contacte i va fer amistat amb aquesta senyora Lady Talbot i va ser un dels primers en estudiar l'obra d'aquest pioner de la fotografia. I es va trobar que hi havia fotografies molt ennegrides i fotografies molt esvaïdes. I aleshores què va fer amb aquestes fotografies? I va fer tractaments químics fotogràfics per intentar recuperar el que ell pensava que era la tonalitat original. Amb les fotografies que estaven esvaïdes va fer aquest tractament d'intensificació química que consisteix en afegir materials metàl·lics que reaccionen amb les partícules de plata i augmenten la densitat. I aquest exemple d'aquí al centre és molt curiós perquè en aquesta foto original de Talbot, ell només va intensificar la meitat de la fotografia com fent una prova per veure quina era la diferència abans i després. Aleshores, aquí em penso que hi diu que és una fotografia parcialment restaurada utilitzant una tècnica d'intensificació per Harold White el 1945. I per les fotografies que estaven massa fosques, ell va interpretar que estaven mal fixades i aleshores els hi va fer un bany de fixatge per intentar reduir aquesta densitat i parcialment ho va aconseguir. Però això són tècniques de restauració que després hem sabut que el que fan és alterar els materials originals de la imatge i de fet estàs manipulant la imatge, estàs fent com un nou revelat i decidint tu quina serà la densitat, la tonalitat i les qualitats que tindrà aquella fotografia. I actualment, de fet, són un tipus de tractaments que estan una mica descartats, que no es practiquen, per no dir que estan prohibits. Però hi ha una entesa entre els professionals en què aquest tipus de tractaments no s'han de fer perquè canvien la integritat, l'originalitat de l'objecte. Bueno, doncs, una mica el que es feia abans eren això, la reparació amb materials inadequats, la reproducció i retoc i els tractaments químics. En els anys 70 hi ha un canvi crític sobre aquesta idea de la restauració per intentar retrobar l'estat original de les fotografies. És un canvi crític i metodològic que en altres disciplines de la conservació del patrimoni es va produir abans, en pintura, en escultura, en arts gràfiques, en tèxtil, en mobiliari. Això ja tenia una història més llarga. Nosaltres ens integrem en aquest món de la conservació del patrimoni una mica més tard, en aquesta època dels anys 70, per diverses raons. I aquí una mica enumero aquests factors que fan que la disciplina de conservador de fotografies es desenvolupi i aparegui. En primer lloc, apareix el col·leccionisme fotogràfic. Les fotografies que havien estat acumulades per col·leccionistes aficionats i per fotògrafs es mou d'àmbit i entra en els museus. I apareixen les primeres vendes públiques en subhastes a Anglaterra i als Estats Units a principis dels anys 70. Apareixen les primeres galeries de fotografia. Penso que la Light Gallery a Nova York és una de les primeres al 1971. I amb tot això augmenta el valor econòmic de les fotografies amb un valor artístic o amb un valor històric. I això dels diners, del valor de la fotografia, és una motivació importantíssima. Jo tenia un mestre que em deia sempre pregunta d'on venen els diners i allà tindràs la resposta a moltes coses. Amb aquest desenvolupament del col·leccionisme comença també aquesta presa de consciència de la fragilitat de les fotografies. I hi ha també, amb la presa de consciència de la fragilitat, una redescoberta dels processos històrics. Això ho fan els historiadors i ho fan els mateixos fotògrafs que s'interessen per les tècniques històriques, pels processos històrics. Després en parlaré una mica més. En aquesta època, com he dit i com us seguiré explicant, apareix la primera generació de conservadors de fotografies i hi ha un rol important, com he dit, del laboratori de la George Eastman House, on apareixen uns determinats conservadors que s'integren a les associacions professionals de conservadors del patrimoni i que adopten la metodologia i els principis deontològics de la conservació del patrimoni des d'un punt de vista modern. I ara us mostraré algunes imatges d'aquests protagonistes, d'aquesta evolució, d'aquesta eclosió de la conservació de fotografies, començant una mica pels precedents. Jo tinc una feblesa i una admiració especial per aquest científic anglès que va ser John Herschel, per les moltes coses que va fer en la seva vida, però sobretot perquè va ser el descobridor del fixador fotogràfic, és el que va proposar l'ús del tiosulfat de sodi per tal de fer permanent la imatge fotogràfica en els processos basats en la fotosensibilitat de les sals de plata. Paradoxalment, aquesta solució a la permanència de les fotografies, el fet que ell proposés el fixador. El mateix fixador després, amb el temps, s'ha convertit en un dels principals agents de deterioració de les fotografies. El fixador fixa la imatge, elimina les sals fotosensibles no exposades a la llum, però si no es fa ben fet, si no es neteja, si no s'elimina de la fotografia aquest fixador, el sofre que conté és un dels principals agents de l'esvaïment i l'engruguiment de les fotografies. I aquesta, a mi aquest retrat de Cameron, de Herschel, és per mi una de les fotografies favorites de la història de la fotografia. Podria parlar del paper al carbó, del paper al platí, del rol del viratge a l'or, però evidentment no tenim temps de tot. Una altra nota sobre la permanència de fotografies. I això és una, potser una de les poques contribucions que s'han fet des d'Espanya per la permanència de les fotografies, i és una cosa bastant desconeguda. A l'any 1866, el fotògraf Laurent i José Martínez Sánchez, fotògrafs de Madrid, presenten al món, a França en particular, un nou paper fotogràfic que en diuen el paper leptográfico, que de fet és el primer paper fotogràfic manufacturat, fabricat amb tres capes. O sigui, un suport de paper, una capa intermediària de sulfat de bari i l'emulsió, que en aquest cas era una emulsió al col·lodió, per sobre. Aquesta capa de sulfat de bari intermediària separa la imatge fotogràfica de les impureses del suport i fa que la imatge fotogràfica estigui posada en un suport químicament inert. Això evita la deterioració de la fotografia per la seva base, a part de tenir unes característiques estètiques i formals particulars, augmenta la brillantor, augmenta la riquesa de tons, el contrast, la definició. I, de fet, aquesta estructura de papers a tres capes és una cosa que encara es practica avui en dia en les emulsions en color i en els papers d'impressió digital. També es parla de paper veritat. El paper veritat fa referència a aquesta capa intermediària, i això és una aportació, diguem, franco-espanyola del segle XIX. Aquest paper va ser utilitzat per diversos fotògrafs, entre ells els dos autors, i a França també, per exemple, per Disderi. Evidentment, els historiadors de la fotografia han estat molt importants per la conservació de la fotografia. Hi ha molts historiadors que han publicat sobre història. Jo em volia només assenyalar dos que han marcat la meva formació i que utilitzo com a manuals de referència quotidiana, que són la història de la fotografia de Josep Maria Eder, aquest fotoquímic vienès, que va escriure aquest llibre, que per mi és la referència més completa sobre les fonts dels inventors dels processos fotogràfics. I després, aquesta última història de la fotografia publicada per Michel Frisot, que una mica supera les històries clàssiques de la fotografia basades en l'estudi del desenvolupament tecnològic o en l'estudi de la comparació de la fotografia o en l'estudi de la fotografia sota el model de les belles arts, i que tracta de totes les aplicacions de la fotografia més enllà de la fotografia d'autor, de la fotografia documental o del desenvolupament tecnològic. Frisot parla de la fotografia de moda, de l'astrofotografia, de la fotografia d'amateur. Va una mica més enllà en l'estudi dels gèneres fotogràfics, i és per mi un manual molt inspirador. I això una mica fa veure que la conservació de fotografies va més enllà que la feina del fotògraf o del col·leccionista o del conservador. Per mi és una tasca interdisciplinar. La preservació del patrimoni fotogràfic no és només una tasca del conservador, sinó que necessita de la col·laboració de l'historiador que aporta dades i ajuda a interpretar la imatge, del conservador que té unes habilitats i uns coneixements especials sobre les característiques de l'objecte, i també, per què no, del científic que porta els coneixements de les propietats i de les característiques dels materials. I ara passaré algunes diapositives sobre la història de l'aportació dels científics al coneixement dels materials fotogràfics i dels processos de degradació. Hi ha una cita inevitable, que és aquest article publicat el 1855 per Philip Henry de la Motte, que era un fotògraf conegut per les fotografies del Crystal Palace de l'exposició de Londres el 1851, que publica aquest primer informe del comitè per considerar la qüestió de l'esvaïment de les fotografies positives sobre paper. Aquesta és la primera referència que tenim de l'interès de científics per la degradació, per l'estudi de la degradació de fotografies. I, de fet, aquest estudi identifica els efectes adversos dels productes químics residuals després del tractament de les fotografies, en particular del tiosulfat de sodi, del fixador, i identifica també els òxids i sulfurs d'hidrogen de la contaminació atmosfèrica com a sent un dels agents principals de l'esvaïment de fotografies. De fet, és el primer article que recomana un rentat meticulós de les fotografies després del fixatge, el viratge a l'or, l'emmagatzematge en un clima sec, en un clima que no fos humit, i l'ús de vernissos protectors. El curiós és que en el futur, després d'aquesta gent haver identificat la humitat, el sofre del fixador i de l'atmosfera com a factors de deterioració, després, durant la història de la fotografia, només es va focalitzar el treball en l'eliminació del fixador i es va oblidar els factors que eren la contaminació i la humitat en la degradació de fotografies. I els fotògrafs es van centrar en netejar bé el fixador i es van oblidar del problema de la humitat i de la contaminació, malgrat que aquesta gent ja ho havien identificat al principi de la fotografia. Una altra referència cèlebre és l'obra d'aquests dos químics francesos, Davant i Girard. Davant, a més de ser president de la Societat Francesa de Fotografia, era un químic, i van fer... aquestes són fotografies que vaig trobar a la Societat Francesa de Fotografia, precisament a París, i són molt curioses i interessants perquè mostren com Davant va fer la primera màquina, de fet, d'envelliment accelerat de fotografies. Posava àcid sulfúric en aquesta màquina i tirava àcid sulfúric a sobre les fotografies per deteriorar-les artificialment i ràpidament, i després combinava això amb banys d'aigua per imitar l'efecte de la humitat, i de fet obtenia fotografies degradades en 24 hores. I després recomanava tècniques d'intensificació química per restaurar la imatge esvaïda. La investigació científica en conservació de fotografies, per això, té un abans i un després. Ja parlem dels principis del segle XX, en el laboratori de recerca de la fàbrica Kodak a Rochester. El seu director va ser, el seu fundador i director d'aquest laboratori de recerca va ser el doctor Kenneth Meese, que el 1912 va ser comprat per George Eastman, que volia treballar amb Kenneth Mish. És molt curiós el tema. El senyor Eastman volia treballar amb Kenneth Mish, però Kenneth Mish estava treballant amb la fàbrica Ratten de plaques i filtres de colors, i com no podia trencar el contracte, el que va fer va ser comprar l'empresa sencera per fer venir Kenneth Mish i encarregar-li l'obertura d'un laboratori de recerca aplicada que tindria per objectiu no només l'estudi de les característiques i les propietats dels materials fotogràfics per fabricar materials de qualitat, sinó també de generar nous coneixements sobre la teoria de la fotografia. I aquí veieu el senyor Kenneth Mish i dues imatges del laboratori de recerca de Kodak a Rochester. De fet, el senyor Mish és conegut per haver publicat en els anys 40 la teoria de la formació de la imatge fotogràfica, que ha permès el desenvolupament, per exemple, de la sensitometria, que permet un càlcul científic de l'ennegriment de la plata de les emulsions científiques i que és la base, per exemple, del sistema de zones, d'aquesta tècnica de pràctica fotogràfica que permet un estudi científic de la formació de la imatge fotogràfica. Un altre desenvolupament important del centre de recerca de Kodak va ser les primeres fotografies de partícules de plata metàl·lica que formen la imatge en els processos d'ennegriment directe, que anomenem plata fotolítica i que tenen una tonalitat i unes característiques específiques, i la plata filamentària, que és les partícules de plata que formen les imatges en les fotografies revelades. Aquestes dos tipus diferents de partícules de plata entre els processos d'ennegriment directe i de revelat permet explicar la diferència de tonalitat i la diferent resistència a l'envelliment d'aquests dos tipus de fotografies. I durant tot el segle XX, els científics de Kodak van estudiar les propietats i les característiques dels materials fotogràfics i van publicar articles que al cap dels anys s'han convertit en la base científica que han utilitzat els conservadors per entendre els materials fotogràfics i explicar la seva degradació i la seva conservació. Per exemple, John Crabtree va estudiar científicament tot el tema del problema del tiosulfat en el fixador i la seva eliminació, i l'any 48 va publicar aquest article de neteja i fixatge per obtenir fotografies permanents, que és la base del protocol de revelat actual de tractament d'arxiu de fotografies, que recomana l'ús de dos banys de fixatge i l'ús de solucions salines poc concentrades per eliminar aquest tiosulfat de les fotografies. John Calhoun, que era un especialista en les propietats mecàniques dels suports fotogràfics, del nitrat i de l'acetat, i que va participar en la concepció de les noves pel·lícules de polièster, va estudiar l'estabilitat dimensional de les pel·lícules i va escriure un article de referència l'any 53 sobre l'emmagatzematge de les pel·lícules de nitrat, que identifica aquestes cinc etapes clàssiques avui en dia de deterioració de les pel·lícules de nitrat i recomana per primera vegada l'emmagatzematge en fred com a única solució per allargar de vida d'aquests materials que es deterioren tan ràpidament com són el nitrat i l'acetat. Com veieu, són referències que s'han convertit en clàssics en la pràctica de la conservació de fotografies modernes. De fet, molts dels fonaments de la pràctica moderna de la conservació de fotografies surten d'aquest laboratori de recerca de Kodak. Per últim, una referència a Henn, Richard Henn, que va estudiar tot el problema de la deterioració dels microfilms i que proposa el viratge a l'or sistemàtic dels microfilms per poder garantir la seva permanència i evitar les taques d'oxidació degudes als estutxos de cartró. El tema de la musealització de la fotografia també és evidentment enorme i no puc desenvolupar-lo molt, però m'agradaria citar dos personatges que han sigut determinants per l'entrada de la fotografia en els museus i per l'inici de la conservació d'aquestes fotografies. Alfred Stieglitz, que és un dels grans fotògrafs de la història de la fotografia, va donar al Museu de Belles Arts de Boston i al Metropolitan Museum un grup de fotografies seves i de la seva col·lecció ja en els anys 1923 i 1924. Se'l reconeix com haver sigut el pare de la musealització de la fotografia. La primera vegada que els museus exposaven, o no que exposaven, sinó que integraven fotografies a les seves col·leccions. I la seva dona, Georgia O'Keeffe, quan Stieglitz va morir l'any 46, va donar una sèrie de fotografies a la Georgisman House, al Museu de la Georgisman House, i juntament amb aquestes fotografies va donar un document que deia com s'havien de preservar i com s'havien de manipular les fotografies del seu difunt marit. I aquest document mecanografiat és, de fet, el primer document de conservació preventiva de la història de la conservació. Aquí diu que no es poden utilitzar llapisos o bolígrafs al costat de les fotografies, que no es poden tocar amb els dits, que no es pot canviar el muntatge original que havia estat concebut per Stieglitz, fixeu-vos, respecte de la integritat de la fotografia i del muntatge, que les fotografies no es poden reproduir ni difondre sense el seu permís exprés. I això per nosaltres és un document emocionant que lliga Stieglitz a la conservació de fotografies. I ja veureu, després us afegiré algun comentari sobre Georgia O'Keeffe. Helmut Gernsheim, evidentment, fotògraf, col·leccionista, inspirat, autor d'una història de la fotografia enciclopèdica tremendament interessant i descobridor de la primera fotografia. Aquest home va vendre l'any 69, em penso, l'any 63, la seva col·lecció a la Universitat d'Austin, a Texas, fundant un dels centres de recerca més importants en el món sobre història de la fotografia i sobre la seva conservació. Eugene Ostrov va ser fotògraf i curador de la Smithsonian Institution a Washington i té un mèrit. Ell és un dels pioners que representa la transició entre l'antiga concepció de la restauració i la conservació de fotografies. Per moltes raons. Ell va crear una sala de fotografia on s'explicava la història de la fotografia a la Smithsonian Institution. Va fer exposicions de fotògrafs que després han esdevingut cèlebres, com Avedon, Cunningham, Robert Capa, Elliot Erwitt. Va ser un dels primers en fer un mapa de descripció i classificació dels processos històrics que fins aleshores s'havien oblidat perquè havien quedat obsolets. I va ser el primer en publicar un manual de conservació de fotografies, que els conservadors estaven d'acord en demanar un manual. No se sabia, no hi havia informació, i ell va ser el primer en recopilar dades i escriure un manual l'any 71, em penso, 72, que després, curiosament, va ser traduït a l'espanyol i publicat per Salvat Editores l'any 75. O sigui que existeix una versió espanyola d'aquest manual. Ell, en aquest manual, inclou les tècniques antigues de restauració, o sigui, totes aquestes tècniques que us he citat abans, però hi ha alerta sobre la mala qualitat dels materials de muntatge, sobre el poc interès de posar vernissos o capes de protecció sobre les emulsions, sobre la qualitat dels adhesius, sobre el tipus de plàstic i de paper que s'utilitza per fer fundes i sobres, i és un dels primers, de fet, a fer, aquí es veu, un diploma d'un seminari de conservació de fotografies. Va ser el primer en fer classes de conservació de fotografies pels arxivers de les col·leccions dels Estats Units. Aquí el veiem fent un tractament de restauració química d'un daguerreotip de Thomas Easterly, que era un daguerreotipista que vivia a St. Louis, Missouri, a l'època dels daguerreotips, i que feia fotografies dels colons i dels indis que passaven per allà. He d'anar una mica ràpid perquè em passa una mica ràpid el temps. Una altra fita en la història de la conservació de fotografies és la creació de la George Eastman House, aquest cèlebre museu de fotografia i cinema a Rochester, Estats Units. Això va ser voluntat dels directors de Kodak de crear un museu específicament creat a la fotografia. Va ser el primer museu dedicat a la fotografia. Aquí veiem a Bowman Newhall el dia de la inauguració fent una fotografia amb una càmera de plaques. I ja passarem a l'inici de la disciplina moderna tal com l'entenem avui en dia. A la George Eastman House es van acumular fotografies de la col·lecció del Centre de Recerca de Kodak i es van adquirir altres col·leccions i s'ha creat, de fet, una de les col·leccions, si no la més important en el món, de història de la fotografia. El que passa és que no sabien com conservar-les adequadament fins que va aparèixer a la George Eastman House l'any 1972 un personatge molt curiós i molt interessant que es diu José Urraca. José Urraca té el mèrit d'haver anat a estudiar fotografia i processos antics a la George Eastman House i d'haver aconseguit posar-se l'etiqueta de conservador de fotografies i d'haver aconseguit un contracte que deia que ell era el conservador de fotografies de la col·lecció de la George Eastman House l'any 1972. I de fet, ell va instal·lar un laboratori de conservació en els lavabos de la casa de George Eastman on hi havia el museu, li van deixar aquest espai i allí va intervenir i va restaurar i conservar, va començar aquest procés de conservació de les fotografies de la col·lecció. José Urraca després ha sigut important perquè va escriure un article l'any 73 que es deia Philosophy of Conservation, Philosophy of Conservation of Photographs, en el qual ell adopta la deontologia i la metodologia de la conservació d'altres disciplines a la conservació de fotografies. És a dir, aquestes idees de respecte de la integritat històrica i estètica dels originals, que no es practicava fins aleshores, ell ho escriu, ho comunica a l'Associació de Conservadors Americana i ho difon i diu que a partir d'ara les fotografies s'han de respectar, no s'han de tractar químicament, no s'han de desmantelar els àlbums, per exemple, i de fet aquest és el personatge que fa que la conservació de fotografies faci un canvi i s'integri al mateix nivell que com les altres disciplines de la conservació del patrimoni. José Urraca també va ser professor de la segona generació de conservadors perquè va crear un programa de formació en conservació de fotografies a la Universitat de Delaware i també va ser membre fundador del grup de materials fotogràfics de l'Institut Americà de Conservació, o sigui, de l'Associació Professional Americana de Conservadors de Béns Culturals. Un altre personatge interessant és el doctor Walter Clark, que era un científic de Kodak conegut per la seva recerca en les emulsions sensibles a l'espectre infraroig i que va ser, de fet, el que va dissenyar el primer laboratori específicament dedicat a la conservació de fotografies a la George Eastman House. Si José Urraca havia treballat en un lavabo de la casa de George Eastman, l'any 74 el museu contracta el doctor Walter Clark perquè dissenyi un laboratori de conservació que s'instal·larà en els sòtanos, en els soterranis del museu. I aquí tenim un dels dibuixos, un dibuix de com havia de ser aquell laboratori que es va inaugurar el dia 20 de juny de l'any 1975 i que està reconegut com haver sigut el primer laboratori de conservació, específicament dedicat a la conservació de fotografies, concebut i dedicat. I aquí veiem que hi ha una zona de tractament de fotografia seca, una zona humida, una zona per als microscopis, en deien l'habitació dels instruments, i després un laboratori fotogràfic per fabricar mostres de papers fotogràfics i per tot el treball de reproducció i duplicat i revelat de fotografies. La persona que va donar una empenta fonamental a la conservació de fotografies, però no van ser ni José Urraca ni Dr. Clark, sinó que va ser Alice Swan, una noia jove que va aparèixer a la George Eastman House l'any 1975, que va ser la que va realment donar una aproximació científica a la conservació de fotografies. Era una persona sensible, observadora i amb una capacitat d'anàlisi tremenda, i va ser la primera que va utilitzar eines científiques per observar i caracteritzar la conservació, les fotografies deteriorades. Ella va tractar tota la col·lecció de daguerrotips de la George Eastman House d'una manera remarcable i que s'ha convertit en una referència perquè també va afegir la documentació d'aquests tractaments. Va ser la primera que documenta per escrit i amb imatges fotogràfiques aquests tractaments de conservació abans i després de la restauració. I de fet aquests documents que segueixen estant als arxius del Museu de Fotografia de la George Eastman House s'estudien avui en dia com els primers documents de conservació de fotografies des d'un punt de vista modern. L'any 79 Alice va marxar de la George Eastman House i va prendre el seu lloc el pedagog i daguerreotipista Grant Romer, que molts de vosaltres coneixeu, que va canviar una mica la línia de recerca de la institució per dedicar-se principalment a l'estudi de les estratègies de conservació preventiva i per convertir la George Eastman House en un centre d'educació per conservadors a tot el món. I de fet ha fet possible que, de fet, tots hem passat per la George Eastman House, fins i tot gent que viu i treballen a Taiwan, a Austràlia, al Brasil, a Mèxic, a Itàlia. Tots hem sigut alumnes de Grant Romer, que ens ha permès conèixer la col·lecció de la George Eastman House i ens ha ensenyat tot aquest coneixement que s'ha produït en aquest museu. Evidentment, hi ha altres pioners, no només aquests. Venen després alguns altres, Henry Wilhelm, aquest especialista de la conservació de la fotografia en color, Klaus Hendricks, als Arxius Nacionals del Canadà, que va crear aquest llibre que es diu Fundamentals of Photograph Conservation, on explica què és el que hauria de conèixer el conservador de fotografies, els britànics Ian Moore i Elizabeth Martin, els francesos Anne Cartier-Bresson, Bertrand Lavedrin i, per últim, el rol de lideratge que ha assolit a l'Image Permanent Institute de Rochester, que de fet és una mica l'hereu de la recerca científica aplicada a la conservació, l'hereu del laboratori de recerca de l'empresa Kodak. I amb això em penso que, com se m'acaba el temps, em quedaré aquí dient que la disciplina apareix als Estats Units i després es propaga arreu del món, arreu d'Europa. Actualment som 300 socis del grup de materials fotogràfics a l'Associació Americana de conservadors de fotografies. Devem ser 100 o 200 a la resta del món i de fet tots sortim de la George Eastman House i d'aquests pocs centres de recerca i de conservació que he citat i que mostro en aquesta diapositiva. I amb això acabaré. Us agraeixo la vostra atenció. Espero que us hagi interessat la conferència i que les imatges us hagin semblat interessants. Moltes gràcies. Si teniu alguna pregunta, podem respondre.
Moltes gràcies, Pau.